El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
No, aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i miro tot al meu voltant. Girava el món com ho ha fet sempre.
Aquest tema que escoltem és la versió del clàssic El Mundo, que ha fet Cesc Freixas per al disc de la Marató de 2019. Una jornada solidària que enguany gira al voltant de les malalties minoritàries, patologies molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000 habitants i que inclouen malalties molt diferents entre elles, però que tenen en comú que acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants. Les descobrim avui en companyia de l'Adriana Costal, que és assessora genètica de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, moltes gràcies.
I també ve el Joan Pons, de la Secretaria Tècnica de la Unitat de Malalties Minoritàries del Taulí. Molt bon dia, també.
Hola, bon dia.
Primer de tot, hauríem de situar. Jo he fet ara una petita definició de què és una malaltia minoritària, però suposo que el més important és explicar ben bé què és una malaltia minoritària, no? Què entenem per malaltia minoritària?
Bé, com bé has dit, la malaltia minoritària es caracteritza per tenir molt baixa prevalença. Llavors, té un seguit de problemàtiques associades a aquesta baixa prevalença, que són, per exemple, que no hi ha prou de recerca, és a dir, no hi ha prou de persones amb aquesta malaltia, amb la qual no se sap ben bé quines són les problemàtiques o quin és l'origen d'aquesta malaltia. Tenim que el 80% són de base genètica, per tant, la majoria comencen a l'edat pediàtrica, i a poc sí que és veritat que la tecnologia, sobretot amb genètica, ens està fent fer passos de gegant, sobretot amb teràpies gèniques ara, principalment és la baixa prevalença el que origina el problema de malaltia minoritària.
Entre les malalties minoritàries n'hi ha algunes de més comunes que d'altres?
Sí, n'hi ha algunes, com bé has dit, n'hi ha algunes que tenen una prevalença de 5 per cada 10.000 habitants, però n'hi ha d'altres que tenen una prevalença de 1 per cada 100.000 habitants. Llavors, més o menys, tenim calculat que de les 100.000 malalties minoritàries hi ha unes 300 que tenen unes prevalences més elevades. Si ho poséssim en una població, per exemple, de 47 milions, que seria Espanya, doncs com a màxim tindríem unes 23.000 persones amb aquella malaltia a tot Espanya, com a màxim. Vale, llavors, a partir d'aquí pots anar baixant fins a tenir-ne un per cada 100.000 habitants o inclús un per cada milió d'habitants.
Exacte. Clar, entenc que la dificultat en tot això és que amb aquesta comptabilització, aquestes 7.000 malalties minoritàries, per molt bons professionals que siguin els metges, totes no es les poden conèixer. Per tant, quan veuen alguna cosa estranya, entenc que el més complicat ha de ser fer una diagnosi, no?, d'aquesta malaltia, arribar a topar amb quina malaltia en concret es pateix, no?
Sí, de fet sí, sovint tenim aquesta problemàtica. A dia d'avui les malalties minoritàries es diagnostiquen més o menys en uns 5 anys, o sigui, es tarda uns 5 anys a obtenir un diagnòstic. Tot i això, des de la Unió Europea s'està intentant que en un màxim de 10 anys es puguin diagnosticar totes en un període d'un any, com a molt. I com ja ha explicat en Joan i ja heu dit, moltes són d'edat pediàtrica, llavors és important poder fer un diagnòstic primerenc per poder iniciar tractaments i teràpies i seguiment dels pacients i de les famílies des d'un inici. Però sí que és evident que, com que són tan poc freqüents, no hi ha protocols i és necessari que s'organitzin tots els equips multidisciplinaris per poder fer el seguiment correcte.
Clar, és que m'imagino, neix un nadó i tardar 5 anys en saber què li passa al teu fill i veure que passa alguna cosa, pel metge ha de ser dur, entenc, no? Perquè vols trobar una solució, però per la família ha de ser molt i molt complicat, no?
Sí. Bé, a dia d'avui, com ja hem dit que la majoria d'elles són genètiques, un 80% d'elles, sí que amb les tecnologies que anem tenint cada vegada de més precisió, ens és més fàcil poder arribar a un diagnòstic. Però sí que és evident que fa uns anys, no?, quan no teníem aquestes tècniques diagnòstiques, es tardava encara més. Ara, a dia d'avui, estem diagnosticant pacients ja amb un any de naixement o amb mesos de naixement, amb patologies que coneixem més.
És important també que el diagnòstic sigui ràpid a l'hora de tractar la malaltia? És a dir, el fet de saber de seguida què passa pot reduir els efectes que tingui aquesta malaltia?
Totalment, sí, en moltes d'elles és superimportant. Moltes de les que veiem, per exemple, que ja es diagnostiquen des del període neonatal, en el cribatge neonatal que es fan els bebès al naixement, són patologies que són malalties minoritàries, moltes d'elles, però que són accionables i que sabem que amb un tractament des de l'inici o bé no s'arriba a desenvolupar la malaltia o es pot frenar molt la progressió d'ella, no?
Em deies, Joan, 7.000 malalties minoritàries, però pot ser que n'hi hagi més i que encara no les coneguem?
Sí, podria ser que hi haguessin algunes més. El que passa és que la bibliografia científica necessita unes evidències per poder comptabilitzar com a malaltia minoritària. Llavors sí, podria haver-hi la possibilitat, que normalment quan parlem de malalties minoritàries, sobretot a nivell europeu, acabem parlant d'entre 7.000 i 8.000. Imagina't, hi ha 1.000 de desfàs aquí, per tant, sobre et comento, podria ser que n'hi haguessin més de 7.000, sí, sí.
Que un 80% siguin de base genètica vol dir que la clau la tenim en els gens per determinar que és una malaltia minoritària, per tant, sense saber-ne, ja us ho dic ara i segurament faig una pregunta que no tocaria, però amb un bon anàlisi de sang només néixer una criatura ja es pot saber si hi ha algunes d'aquestes malalties?
Algunes sí. El que passa és que és molt important el diagnòstic clínic, també. O sigui, aquí és molt rellevant la feina dels clínics, dels metges, dels genetistes o d'altres professionals que puguin veure el fenotip del pacient i a partir d'aquí poder dirigir l'estudi genètic. O sigui, a partir d'una analítica de sang obtenim l'ADN i aquí fem els estudis, però hem de saber què anem a buscar en aquest ADN.
És a dir, no ens ho diuen tots, sinó que hem de saber quines malalties volem buscar perquè hi ha aquells gens que ens marquen una o l'altra.
Exactament. Tenim 25.000 gens, dintre de cada un pot haver-hi moltíssimes alteracions, llavors hem de saber una miqueta què anem a buscar, de ser dirigit.
Clar, i per saber-ho necessitem veure el comportament de la criatura, no? O necessitem trobar aquelles coses que no acaben d'anar del tot bé.
Necessites veure el fenotip, els hallazgos que trobes en aquella persona que et fan pensar que poden estar en aquest gen o en aquest altre gen.
Clar, i això tampoc deu ser fàcil de trobar en un nadó acabat de néixer. Aquí sí que han de passar els mesos per veure l'evolució de la criatura, no?
Efectivament, moltes vegades per això moltes es desenvolupen als dos anys i mig de vida, que és quan el nen hauria d'aconseguir les seves fites i no hi arriba. Ja sigui a nivell intel·lectual o a nivell motor, i aquí és quan salta l'alarma de que passa alguna cosa en el nen o la nena.
Per tant, diguéssim que necessitem també una mica de temps, no? Deies, un 80% són de base genètica, el 20% restant, quines influències hi arriben?
El 20% restant sabem que són infeccioses, d'al·lèrgies, algun càncer molt rar. Sí.
Per tant, l'entorn...
Exacte, els factors ambientals també juguen un paper important, sí.
El lloc del món on naixem també marca que puguem patir unes malalties minoritàries o unes altres?
Correcte, com estem dient tota l'estona, el ser d'origen genètic, doncs està clar que en un territori predominarà més la variabilitat d'uns gens i per tant es donaran més unes malalties, i si te'n vas a un altre territori, doncs la conjugació genètica de la població és una altra. Llavors sí, et pots trobar que en un territori hi hagi més d'una tipologia de malalties minoritàries i en un altre doncs sigui totalment diferent.
I aquesta comptabilització d'aquestes 5 persones per cada 10.000 habitants es fa en base en tot el món o en base en un territori? Perquè potser trobes en algun lloc en què hi ha més prevalença d'una, però que si ho computes arreu del món són casos més aïllats i són minoritaris.
És una comptabilització d'Europa, principalment. Ho fa l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, aquesta prevalença que parlem tota l'estona és a nivell europeu.
Exacte.
Sí que s'extrapola a nivell internacional, quasi pràcticament són idèntiques.
Aquí a casa nostra, quines són les malalties minoritàries més majoritàries, si es pot dir d'aquesta manera? N'hi ha algunes?
Més majoritàries no ho sabem. Com et comentava, n'hi ha 300 de més majoritàries. Nosaltres estem més especialitzats, per exemple, en unes cognitiu-conductuals, immunològiques. Cada hospital té unes especialitzacions històriques ja. Llavors és molt difícil saber exactament el número. És una altra de les problemàtiques que tenen les malalties unitàries. Cal fer registres epidemiològics ben fets per saber exactament quin és l'abast de la població afectada per malalties minoritàries, si poder realment ordenar-ho bé.
I al taulí, quins són els punts d'especialització? Adriana, perdona, sí.
No, volia fer un matís respecte a les més freqüents aquí a la nostra regió, diguéssim. Una d'elles, podria ser que segur que se'n parlarà moltíssim a la Marató, és la fibrosi quística. I sí que, tot i que és freqüent en altres poblacions, aquí tenim mutacions en el gen de la fibrosi quística que a nivell mediterrani són molt prevalents. Llavors aquestes també són les que estudiem. Vale? O sigui, no és només que la malaltia sigui més freqüent o menys, sinó quines mutacions en concret ho són en una regió o en una altra. Vale? Això també ens dificulta moltes vegades el diagnòstic.
I el per què aquesta és més present? Per exemple, la fibrosi quística, ho sabeu?
Ho sabem perquè la freqüència de portadors... La fibrosi quística és una malaltia recessiva, llavors és necessari que...
Ens haurà d'ajudar, Recessiva, què vol dir?
Recessiva significa que amb dues còpies del gen, tots nosaltres tenim dues còpies de cada gen, una còpia que ve del nostre pare i una còpia que ve de la nostra mare, aleshores és necessari que les dues còpies del gen tinguin una mutació genètica. Vale? Això significa que els pares són portadors, però són portadors sans. Vale? Aquí a la nostra població la freqüència de portadors és al voltant de 1 en 29 persones, llavors estem a l'autobús i dos són portadors, és fàcil que ens ajuntem amb un altre portador i aquí hi hauria un 25% de risc que els fills siguin afectes. Llavors sabem que aquesta malaltia és prevalent degut a que la freqüència de portadors a la nostra regió és molt elevada.
I quins efectes té la fibrosi quística?
La fibrosi quística afecta principalment a les vies respiratòries, es crea molta mucositat i això genera que es produeixin infeccions. Doncs és una malaltia crònica que necessita un tractament important i també multidisciplinari.
I això ho podíem saber abans? És a dir, una parella que decideixi tenir fills pot fer-se l'estudi per saber si pateix o si és portadora d'aquest gen de la fibrosi quística?
Sí, efectivament. Fem estudis també de portadors. Aquí entraria molt el que és l'assessorament genètic, no? Que són les parelles que poden venir a consulta i mirar quines malalties ells són portadors. Solem mirar les més freqüents i a partir d'aquí doncs, veure els riscos per la descendència.
I un cop veus això, què pots fer? No hi ha res que puguis fer perquè no hi hagi aquest 25% de possibilitats?
Sí, a dia d'avui tenim tècniques de reproducció assistida on podem fer estudis genètics als embrions i evitar així la transmissió de moltes malalties.
Clar, un dels punts difícils de quan es diagnostica una malaltia és explicar-la al pacient i explicar-la als familiars, no? I entenc que en malalties en què tots plegats hem sentit a parlar d'algú que l'hagi tinguda, potser és més fàcil, no? En el cas de les persones que pateixen malalties minoritàries, com s'explica, sobretot quan són nadons i la informació s'ha de traslladar als pares, no? Hi ha algun protocol?
Bé, més que protocol, és la nostra professió, l'assessorament genètic, que, com dèiem, el que intentem és ajudar a les famílies a entendre i a fer front a un diagnòstic a nivell psicològic, social, mèdic i familiar. Perquè, com hem dit fins ara, aquestes malalties són genètiques, això implica que puguin ser hereditàries i que hi hagi altres familiars a risc de patir-ho o de transmetre-ho. Llavors sí que des de la genètica, com tots els especialistes que ens dediquem a les malalties minoritàries, pues intentem ajudar a les famílies a poder entendre aquest diagnòstic i afrontar-lo.
Com està la investigació al voltant de les malalties minoritàries ara mateix?
En quin sentit?
A nivell de pressupost, a nivell d'avanços, a nivell de... Clar, entenc que... Tu pots, ja passa una mica amb el càncer, no? Que investigues un tipus de càncer, però clar, entenc que aquí la cosa és tan àmplia que has de com triar a quina malaltia destines els diners i ha de ser com molt difícil, no? Per tant, s'està destinant més diners en un lloc o en un altre? Què està passant?
Actualment des de la Generalitat de Catalunya tenim el que és el pla de desenvolupament, diguéssim, de les malalties minoritàries. Llavors, a poc a poc van sortint unitats d'expertesa clínica, en cognitiu-conductuals, van sortint la renal, les metabòliques, diguéssim que agrupem les 7.000 malalties minoritàries en uns 24 o 25 grups, que és el que s'ha fet des d'Europa. Llavors, el fet d'ajuntar i crear grups ja i dividir aquestes 7.000 malalties minoritàries, sí que ja es creen sinergies d'investigació. Pensem que les malalties minoritàries no és algo que hagi sortit ara. Sí, porten tota la vida i porten tota la vida tractant-se. Vull dir que els equips multidisciplinaris, la investigació en malalties minoritàries sempre hi ha estat i sempre hi seguirà estant. Sí que és veritat que es necessita molts més recursos, evidentment, però és que jo crec que es necessiten recursos i molts més en totes les àrees d'investigació, sobretot a nivell autonòmic i a nivell estatal. Espanya precisament no es caracteritza per ser una potència investigadora i evidentment tots els recursos que es puguin posar serviran i de molt.
I el Taulí, en quins àmbits està treballant? En quins àmbits està especialitzant l'Hospital de Sabadell? Perquè entenc que una mica la línia és buscar àmbits d'especialització en cadascun d'aquests hospitals, no?
Exacte.
Correcte. Actualment nosaltres estem especialitzats en, per exemple, els cognitiu-conductuals de base genètica.
Què vol dir cognitiu? Ho dic per situar, Què vol dir cognitiu?
Il·lustra'ns, perquè explicaràs molt millor tu.
Clar, nosaltres al Taulí, fem molta investigació assistencial al seu hospital, però sí que estem enfocats molt en la discapacitat intel·lectual. Llavors, malalties com serien Prader-Willi, síndrome d'Angelman, X-fràgil, són malalties que afecten a l'espectre cognitiu-conductual, uh-huh. En nens, adolescents i adults. Llavors el taulí té un equip de professionals que, bueno, que són capaços de tractar i conduir, no, a aquests pacients i les seves famílies.
En quins altres àmbits? Parlaves de la fibrosi quística, també, no?
Que també tindríem en respiratòries, que seria, per exemple, la fibrosi quística. Estaríem també parlant de totes les neuromusculars, com podria ser una ELA. També estaríem parlant totes les que són immunològiques o autoimmunisistèmiques, és a dir, dels 24 grups, a poc anem posicionant-nos en aquells grups on nosaltres realment ja portem temps treballant, etc. Però, repeteixo, el model és un model en xarxa, amb el qual s'ha de saber fins a on podem arribar nosaltres i fins a on és millor deixar que altres hospitals que tenen línies molt més potents, com podria ser un Vall d'Hebron, com podria ser un Sant Joan de Déu, com podria ser un Clínic, Bellvitge, etc. Cada un d'ells agafi el rol que li toca.
Clar, això és important, que des del 2017 s'ha intentat regular una miqueta. Vale? I això està, com diu en Joan, dintre de les xarxes d'unitat d'expertesa clínica, que són la XUEC, i cada UEC, no, dintre d'un hospital, que serien les unitats d'expertesa clínica, com té el taulí, la unitat d'expertesa clínica de cognitivo-conductuals de base genètica.
Per tant, perquè ens situem una mica, arriba un pacient, té una problemàtica, s'analitza, es diagnostica, i quan es diagnostica potser se li pot dir que se li ha de dir a aquest pacient: mira, jo arribo fins aquí, la unitat d'expertesa clínica sobre aquesta qüestió està a l'hospital X, i allà és on et podran fer un millor assessorament més adequat pel que la problemàtica que tu tens.
Correcte, aquest és el model a seguir.
Exacte.
Pensem que són molt baixa prevalença, amb la qual cosa el que necessites realment és crear hubs, diguéssim, centres experts en què tota aquella baixa prevalença vagi per allà. Per què? Perquè realment tinguin molt més número de persones i es pugui realment fer investigació.
I per què és tan important, doncs, recollir diners aquest any a la Marató de TV3 en el marc de les minoritàries? Per tot això que ens expliqueu, per què creieu que realment està bé posar l'accent en aquest cas en les malalties minoritàries?
És important perquè, degut a la seva poca prevalença, com dèiem, els diners destinats, no, a les empreses farmacèutiques per poder fer tractaments són pocs. Llavors, sempre comptem amb les associacions de famílies i amb les federacions de cada malaltia en concret, que tenen molta importància en aquest àmbit, i sobretot, doncs, la Marató pot donar visibilitat a totes aquestes malalties que són infreqüents, cada una d'elles, però freqüents en la seva majoria, no? Perquè sabem, doncs, que a Catalunya sols hi ha uns 400.000 afectats. Són molts pacients, però també moltes famílies, com dèiem abans, ja que la gran majoria d'elles són genètiques.
Doncs gràcies a tots dos per haver-nos acostat avui les malalties minoritàries, a l'Adriana Costà, l'assessora genètica de l'Hospital de Sabadell, i al Joan Pons, de la Secretaria Tècnica de la Unitat de Malalties Minoritàries. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.